Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com vas?
Bé, i tu què tal?
Ai, doncs mira, aquí celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, en un matí com el d'avui, que, escolta, estem contents.
És romàntic, tot plegat, eh?
És la nostra festa major, és la nostra festa major particular.
Sí. És com dèiem allò de la màgia de la ràdio.
Sí, a la portada d'avui hem parlat precisament de la màgia de la ràdio. La màgia de la ràdio és que la gent que ens estigui escoltant senti que tu, ara mateix, que no estàs a l'estudi, sinó que estàs fent el teu programa, a punt de fer el teu programa des de l'emissora del Maresme per on ho fas, i que es pugui, vaja, que la gent et senti com si fossis aquí mateix. Això és màgia, sí, per mi.
Això és màgia i també avenços tecnològics que han anat succeint-se des de, no sé, 100 anys i poc cap aquí.
Exacte. Escolta, ara que dius d'avenços tecnològics, avui dediquem una mica a parlar algunes fites tecnològiques de la història de la ràdio.
Sí senyor. Anem a posar una mica de context al tema i, si et sembla, destaquem com a primera data important el 14 de maig de 1897, és a dir, ja fa 123 anys, no? Si no m'equivoco, o 126 anys.
No sé, estic jo per sumar ara, tu.
Doncs d'acord, aquesta data és molt important. Perquè quan tothom parla del naixement de la ràdio, si tens una mínima culturilla de l'últim segle o els últims 150 anys, els avenços tecnològics que hi ha hagut, a qui li atribueixes això? A Marconi, no?
Sí.
Va, doncs no.
Qui era?
No. Va ser el senyor Earth. De fet, és que, a més, les zones hercianes,
sí,
se n'en diuen així per alguna cosa. Doncs va ser abans del 1901, quan Marconi va fer les primeres proves de connexió telegràfica, sí, entre la Gran Bretanya i el Regne Unit, o Anglaterra, en aquell moment, no? Doncs ja hi va haver un senyor que es deia Heinrich Earth, que va descobrir que les zones electromagnètiques, no? Uh-huh. Es propagaven a una velocitat similar a la de la llum.
Sí.
És a dir, va descobrir, diguem-ne, el canal, no? Per entendre'ns, o el suport per al qual viatgen els senyals d'àudio que arriben a tots els receptors. D'acord? Doncs, primera data important, aquesta, no? El segle encara XIX, quan es va descobrir les zones electromagnètiques. Però després va haver tota una sèrie de dates també molt importants, com aquesta que comentàvem, la del 14 de maig del 1897, que va ser quan Marconi i així va aconseguir fer la primera connexió sense fils, sense àudio, o sigui, estem parlant de no àudio, estem parlant del
telègraf,
codi Morse,
no?
Exacte, el telègraf, el codi Morse.
Punt ratlla, sí.
Exacte, doncs que al final es va arribar a fer una convenció, no? I tota una sèrie d'impulsos elèctrics volien dir un missatge, volien, es podia construir tot un missatge, d'acord? Aquí és quan amb el codi Morse també pren una rellevància important. Tothom tindrà en ment el fatídic SOS que va llançar el Titanic, sí, enmig de l'Atlàntic quan es va enfonsar, no? Doncs aquella nit fatídica 1912, no era? No recordo exactament, però bé.
No sé, em preguntis dates a mi, què sé jo, aquesta hora al matí no estic jo per pensar gaire, eh?
Mare de Déu, senyor, com estem. Però, val, tot això ho explico per què? Doncs perquè hi va haver com 20 o 30 anys...
Que són, si no m'equivoco, són 3 punts, 3 ratlles i 3 punts. Sí. 3 punts, 3 ratlles i 3 punts, sí.
M'has pillat. Bé, en tot cas, explico tot això perquè com 20 o 30 anys abans, o 40 anys abans de la dècada dels anys 20, ja del segle XX, valgui la redundància, doncs és quan comença a aparèixer la ràdio tal com la coneixem avui dia. És la dècada dels 20, quan ja s'ha descobert que els senyals electromagnètics poden transportar àudio, d'acord? I a més, també s'ha descobert que existeixen unes coses que es diuen vàlvules.
Sí.
Segur que n'he sortit a parlar, de les vàlvules, no? Les ràdios de vàlvules,
les làmpares,
els amplificadors de vàlvules, les làmpares, no? Exacte. Doncs que podien aportar molta potència i amplificar enormement els senyals i, per tant, tenir cobertures una mica considerables, no? Uh-huh. Això va ser, doncs, l'any 1907, quan es va fer el descobriment, però va ser a la dècada dels 20, a partir del 1920, als Estats Units, quan es va aplicar tot aquest avenç tecnològic i ja va començar a sorgir el que avui coneixem com la ràdio comercial. Si ens situem a l'estat espanyol, doncs aquí el referent el tenim a Ràdio Barcelona, RJU, 1924, la primera emissora, amb llicència. Això sí, que no la primera emissora en emetre, l'estat espanyol. D'acord? La primera emissora en emetre a l'estat espanyol va ser un any abans, el 23, que era Ràdio Ibèrica, de Madrid. Doncs bé, a partir d'aquí, a partir de la dècada dels 20 aproximadament, no hi ha cap avenç significatiu, sí que no l'estat espanyol. Els Estats Units, com sempre, anaven una pantalla o dos més enllà, que se'n diu, i l'any 33 és quan es patenta la freqüència modulada.
A l'any 33?
A l'any 33, sí, sí. És que la FM... Sí, sí, que la FM és un invent molt antic.
Ah,
la FM és un invent de l'any 1933. No, 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 no. El que passa que no va ser fins als anys 50 als Estats Units i als anys 60 a Europa quan es va començar a implementar de forma massiva. Quan es va començar a abandonar l'ona mitjana i l'ona curta, sobretot, com a freqüències, com a bandes de freqüències que es fan servir per ràdio comercial. No?
De fet, Josep Lluís, deixem que recordem que estem parlant de fites de radiofòniques, però en l'àmbit tecnològic, perquè sí, cal no oblidar el paper que va tenir la ràdio en especialment en conflictes bèl·lics com la Guerra Civil Espanyola, sí, la postguerra, la Segona Guerra Mundial, etcètera. Vull dir, avui estem parlant de qüestions estrictament tècniques.
Sí, sí, ara que parles d'això, per exemple, Ràdio Nacional d'Espanya va néixer enmig de la Guerra Civil Espanyola.
Exacte.
I va ser creada pel bàndol franquista, pel bàndol franquista, vaja, no? I a més, aquí a l'Empordà tenim un exemple molt clar, Ràdio Liberty.
Ràdio Liberty,
també
correcte.
Creada per lluitar contra la propaganda, propaganda russa, no?
Sí, exacte.
D'acord, doncs, perfecte, estàvem amb l'FM, no? L'FM que es va inventar l'any 33, però que no va arribar a ser comercialitzada de manera massiva fins als anys 50-60, depenent si parlem d'Estats Units o si parlem d'Europa. Concretament, a principis dels 60 també és quan van néixer els transistors. Transistors no com a components electrònics, sinó com a sintonitzadors de ràdio.
Sí,
o sigui, la ràdio petita, portable, no?
El transistoret.
De ràdio. El transistoret aquest, exacte. Doncs això que va permetre, doncs, evidentment, que hi hagués una popularització molt més gran encara de la ràdio i que avui dia doncs, permetem que puguem tenir pràcticament un sintonitzador de ràdio a gairebé qualsevol dispositiu, sigui sí, un ordinador, sigui un MP3, sigui qualsevol dispositiu.
Sí, o, cotxe, o un transistor, no? Que encara hi ha qui en porta.
I encara en porten, i encara es venen. Pocs, però encara es venen.
Exacte.
Una altra data important, 1960, la primera emissió en estèreo. Així va ser als Estats Units, l'emissora KDKA-FM. Va ser la primera emissora que va emetre en estèreo. Fixa't que estem parlant, fent la cronologia, primer del descobriment de les ones electromagnètiques, passant per després descobrir que es podia transportar àudio i que a més es podia fer a potències elevades, després hem descobert l'FM i ara ja sabem que a més es pot fer emissions en estèreo. O sigui, la cosa anava lenta, però anava segura.
Sí.
Perquè tot, però d'això van passar 70 anys pel mig, no?
Sí, exacte. Com ara, eh?
Com ara, exacte. Llavors, arriba la dècada dels 80, quan se li dona una altra volta més a la cosa. Llavors s'incorpora l'RDS, l'any 84, concretament, no? L'RDS. L'RDS, potser el millor, és un invent d'aquells que no se li ha fet gaire justícia, no? Perquè tothom, el que sàpiga el que és l'RDS, que et diu, ah, sí, allò que es posa el nom de l'emissora, no?
Exacte.
Doncs, ojo, és que l'RDS serveix per moltes més coses. De fet, no va ser inventat per posar el nom de l'emissora. Va ser inventat perquè tu puguis anar amb un viatge llarg, al llarg d'un territori de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i no hagis d'anar canviant de freqüència. I puguis anar saltant.
L'RDS és allò, a la gent que ens escolti, l'RDS és allò que permet que tu puguis anar d'una punta a l'altra de país escoltant una ràdio d'àmbit nacional sense haver de canviar de freqüència manualment.
Exactament. A partir d'aquí, queden dues fites importants que comentar. De fet, gairebé diria que tres. Arriba el gran fiasco, concretament entre la dècada dels 80 i els 90, i és el DAB, la ràdio digital.
La ràdio digital.
La ràdio digital, que no s'ha acabat de consolidar mai, per molts factors, però clar, és una mica...
No s'ha consolidat a l'estat espanyol. Hi ha països...
A l'estat espanyol.
A Noruega només s'escolta ràdio en DAB, al Regne Unit mig-mig, a França, bueno, estan en ello. Però
sí,
perquè la gent ens entengui, el DAB és a la ràdio el que va ser la TDT a la televisió, el que
correcte.
Passa que en el cas de la TDT es va imposar allò per decret, s'ha de veure sí o sí, i en el
sí.
cas de la ràdio es va deixar que fos l'usuari el que tries fins que al final la cosa no ha acabat de quallar.
Però a més és més complicat perquè és molt més difícil substituir tots els aparells de ràdio que existeixen a tot
exacte.
arreu, que no totes les televisions, que normalment la tele doncs, la tens en llocs determinats, no? No tens tele al cotxe, o hi ha molt poca gent
exacte.
que tingui tele al cotxe.
Vinga, l'última
fita,
va.
Doncs, això, el DAB, que arriba a finals de la dècada dels 80, principis dels 90, però no es comercialitza fins una mica abans dels 2000. Però aquí es queda la cosa, perquè realment no s'ha fet gaire més cosa a l'estat espanyol, insistim, amb DAB. Una altra data important, 14 de maig del 97. Imagina't, estem parlant del 97, estem parlant de fa...
20 anys.
Una dècada... Sí, 20 anys, correctament, correcte. La primera emissora a emetre per internet, que era radiocable.com. Va ser la primera emissora comercial a l'estat espanyol a emetre per internet. Aquí és on al final hem acabat donant el salt i ara amb la popularització de serveis com TuneIn, Radio Garden i les connexions 3G i 4G amb una certa qualitat de mobilitat ens permeten sentir ràdio en streaming amb una certa qualitat. Doncs... Bé, una mica un repàs molt ampli per les qüestions tècniques de la ràdio, però ens agradaria aprofundir més, però tampoc tenim gaire més temps.
Josep Lluís, moltes gràcies.
De res.
Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu, bon dia.